El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Noves restriccions per la sequera. Sabadell i més de 200 municipis més de Catalunya, que afecten, de fet, a més de 6 milions d'habitants, han entrat en fase de preemergència. Es tracta d'un nou nivell que ha posat en marxa el govern de la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua per retardar al màxim l'entrada a la fase d'emergència. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, assenyala que es tracta de fer un esforç.
En una situació tan extrema com ara, hem de fer tots plegats, els ciutadans i les ciutadanes a casa seva, però també les activitats econòmiques del nostre país, un esforç suplementari per allargar aquesta aigua que tenim en els nostres embassaments, aquesta poca aigua que tenim en els nostres embassaments, per allargar, com deia, l'entrada en emergència, que sí que suposarà restriccions més greus.
Un dels punts de partida és rebaixar el consum d'aigua per habitant i dia a 210 litres, 20 litres menys que la xifra actual. Ara la Generalitat podrà sancionar també els municipis que superin aquesta xifra, entre els quals s'inclou, per exemple, Matadepera, ubicat al Vallès Occidental, amb 468 litres, que lidera aquesta llista de municipis que més aigua fan servir. Sabadell, de la seva banda, no supera aquesta xifra que actualment demanarà la Generalitat. Ho explicava ahir mateix al cafè de la ràdio el tinent d'alcaldessa, Eloi Cortés.
Estem molt per sota del màxim permès, inclús molt per sota dels límits que s'establirien en cas d'emergència, que passarien els 200 o 180 litres per habitant i dia.
A banda, també restringeix el rec a les zones de gespa, a excepció dels camps federats, que es podran regar, però amb limitacions. El govern també ha explicat que posarà en marxa una campanya educativa i que donarà exemple des dels edificis públics. Avui volem mirar-nos-ho, però, des de l'òrbita sabadellenca, i per això ens acompanya a l'estudi en Xavier Cabarillas, director general d'Aigües de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
El conseller Mascort explicava que la situació era crítica, insistia molt en la roda de premsa en aquest aspecte crític de la situació en la que ens trobem. Per tant, podem afirmar també que la zona de Sabadell és una sequera molt més greu que la que es va viure el 2008?
Sí, evidentment, el que és ja una realitat és que els embassaments estan al 18%. Hem de pensar que no teníem uns nivells tan baixos dels embassaments d'aquest àmbit des de 1989, i que estem patint una sequera que ja dura 36 mesos amb uns nivells pluviomètrics molt per sota dels històrics i que no havíem viscut una situació, un episodi d'aquest estil des del 1915. Així que sí, ens trobem al capdavant d'un repte, molt, molt important.
Clar, i entenc que danses de la pluja no en sabem, o no sabem que funcionin. Visites a Montserrat tampoc sabem si funcionen. Per tant, aquí el que toca és moure fils des de l'administració, i aquí és on arriba aquesta fase de preemergència, que ha estat una certa sorpresa, no? Perquè no se n'havia parlat prèviament. No sé si vostès en tenien constància i si creuen que realment ajudarà a contenir el fet d'arribar a aquesta fase d'emergència.
La fase de preemergència, sí, no està contemplada dintre de l'especial de sequera, però bé, com hem vist, no, la Generalitat doncs va anunciar aquesta entrada que demà previsiblement hauria de ser aprovada dintre del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua i que entraria en vigor un cop estigués publicada al DOC. Estimem que a principis de la setmana propera.
Per tant, a hores d'ara, és important també explicar als sabadellencs, encara no estem en aquesta situació com a tal, perquè encara no s'ha aprovat de forma oficial, per bé que passarà. Més d'hora o més tard, però acabarà passant. Parlàvem d'aquesta reducció de la dotació d'aigua a 210 litres per habitant i dia. Escoltàvem el tinent d'alcaldessa explicar que a Sabadell estem molt per sota d'aquesta xifra. Exactament en quin punt està Sabadell en aquest sentit?
Actualment, Sabadell, estem als 161 litres per habitant i dia. Hem de pensar que ara entrem en una limitació a 210, perquè no, amb aquests embassaments del 18%, que el pla d'emergència estableix que en cas que els embassaments arribessin a un 16%, entraríem ja en situació d'emergència, i a partir d'aquí la dotació seria 200 litres habitant dia. Quan parlem de dotació, d'aquests 161 litres de Sabadell, parlem de la suma de tots els consums, no només els domèstics, sinó els industrials, comercials, agrícoles, no? I hi ha pocs municipis on un consum agrícola, un consum industrial que té molt de repercussió sobre el consum total del municipi es desagregui, no? Llavors això es mesura d'una altra manera, però Sabadell, com pràcticament tots els municipis, té tots els usos dintre d'aquesta dotació. Llavors estem a 161 litres habitant dia. Això significa que amb la previsió actual és amb un pas d'emergència 2 a emergència 3, o sigui que seria quan els embassaments estiguessin al voltant del 5%, a partir de quan la dotació actual de Sabadell estaria superant el llindar. Què vol dir això? Que Sabadell és una ciutat que ha fet els deures, que està preparada i bueno, que té un grau de resiliència molt alt respecte d'aquesta escassetat hídrica que estem vivint a Catalunya.
I això, aquest fet de que Sabadell estigui preparada, és perquè els ciutadans estan molt conscienciats, és a dir, aquella part que explicava el conseller ahir també de farem educació, explicarem, farem servir, permetim l'expressió del fer servir, les escoles en el sentit d'explicar a les criatures també la importància d'aquesta part, tot això Sabadell ja ho té fet, ja té aquesta feina feta?
Jo sempre ho he dit, s'ha de felicitar els sabadellencs i les sabadellenques per aquest ús racional i conscient que s'ha fet sempre de l'aigua en aquesta ciutat, creiem i estem convençuts que nosaltres hem aportat el nostre granet de sorra amb tot això, no? Doncs fent el nostre programa educatiu Educasa, que va per la 36a edició, amb la qual estem formant a més de 5.500 persones, no? Sobretot amb les edats més no? Infants i fins a l'edat de l'institut, amb temes d'emergència climàtica i del bon ús de recursos hídrics, i creiem que això, doncs, evidentment, també ha estat una aportació de cara a generar aquesta consciència que hi ha com a ciutat dintre del consum d'aigua. Hem de dir que la dotació, si te la mires ja per ciutadà o per ciutadana, estem molt per... estem ja pràcticament als 100 litres habitant dia, que és la dotació que l'Organització Mundial de la Salut estableix com a llindar amb el qual doncs, un país desenvolupat com el nostre pues, garanteix aquests mínims necessaris doncs, per la normalització de la vida del dia a dia.
Per tant, això vol dir que no podem reduir gaire més, és a dir, que al ciutadà de Sabadell se li pot demanar poc més.
Això vol dir que la ciutadania ja ha fet la feina i que l'està fent molt bé. Evidentment, qualsevol gota compta i qualsevol esforç és rellevant, però tal i com dius, això vol dir doncs, que estem fent els esforços no, amb altres capes. O sigui, estem treballant amb quatre eixos. El primer és l'eix de la sensibilització, per suposat, perquè hem de continuar treballant amb aquesta línia tal com explicava, però també estem treballant en termes d'eficiència, inspecció de la xarxa amb el nostre centre de control, ampliant la capacitat de cerca de fuites que tenim de cara a poder minimitzar aquestes pèrdues. Ja tenim una xarxa que està per sobre un rendiment del 80%, molt per sobre de la mitjana de Catalunya. I després tenim altres dos eixos que estem impulsant, que és l'aigua regenerada i l'increment de la capacitat de captar recursos propis dintre de la ciutat per no dependre tant de la xarxa supramunicipal del Ter i el Llobregat.
Vaig pas a pas. Em parlava ara de la inspecció de la xarxa. Deixi'm que li pregunti per la informació d'última hora que ens han facilitat, de fet, des de la pròpia companyia d'aigües, amb aquesta avaria fortuïta important, la qualifiquen a les xarxes socials, a la carretera de Terrassa. Què està passant o què ha passat?
Aquesta matinada hem tingut una avaria a la carretera de Terrassa, a l'alçada del número 368. Afecta uns 10.011 clients i bueno, aquí com sempre, no? O sigui, aquesta afectació, el primer que hem fet és anar a realitzar el tall abans possible de cara a que poguéssim minimitzar les pèrdues que teníem a la xarxa i més davant de l'escenari, no? de sequera que estem vivint. Al final hem aconseguit sectoritzar i minimitzar aquesta afectació entre la carretera de Terrassa, entre Manuel de Falla, entre Gustavo Adolfo Becker i entre Joan Valera, no? Hem aconseguit sectoritzar al màxim l'afectació i ara ja estem reparant, no? De manera que, bueno, que puguem tornar a restablir el servei l'abans possible. La previsió actualment és tenir el servei restablert cap a les 12 del matí.
Uh-huh. Per tant, a la zona de Can Rull, no? Seria aquesta avaria concentrada, la zona de carretera Terrassa cap a l'àmbit de Can Rull. Em parlava ara de la xarxa i de la cerca de fuites i li volia preguntar també per això avui. S'ha parlat molt, durant anys enrere havíem parlat molt de com estava la xarxa, especialment a la zona centre, no? On les clavegueres, òbviament, i les canonades, òbviament, són molt antigues, no? Perquè el centre és antic. En aquest sentit, hi ha algun pla que estigui damunt la taula per tal de modernitzar més aquestes canonades o realment aquesta eficiència que ens explicava ara a l'entorn del 80% no ho faria necessari? És a dir, en aquest àmbit també, en aquest àmbit de millora d'aquestes canonades, en què estan treballant?
No, per suposat, o sigui, nosaltres tenim un pla d'actuació sobretot a la xarxa del municipi. Hem desenvolupat un model amb una eina que es diu NetPlan, mitjançant la qual veiem per antiguitat, per número d'usuaris afectats, per on tenim els usuaris crítics, com pot ser un CAP, com pot ser l'hospital, com poden ser centres de salut, no? I amb totes aquestes dades, que són doncs, amb aquests criteris ESG, no? Tenim tota la priorització d'actuacions que s'ha de fer a tota la ciutat ja dissenyada.
I, per tant, la intenció és anar fent tota aquesta part d'aquesta, no sé si dir-li, modernització de la xarxa.
Per suposat, sí. És anar abordant tota aquesta renovació de la xarxa, però, ja li dic, amb una capa de criteris que doni les prioritats adequades a on anem renovant les canonades.
I, per tant, això es va fent, s'està fent, de facto.
Es fa, sí. Anualment es va renovar amb la xarxa amb unes partides d'inversions que tenim contemplades i, per tant, doncs, cada any anem renovant per prioritats.
Rendiment del 80%? Vaig a ser molt categòric, eh? Vol dir que llancem un 20% de l'aigua?
Vol dir que no registrem un 20% de l'aigua que entra als dipòsits. Ara, uh-huh. Aquesta aigua que no registra, que no acaba passant per un comptador, no és exclusivament fuites. O sigui, aquesta aigua hi ha una part que, efectivament, que esperen les averies, no? Com les que hem tingut avui en dia, hi ha una part que són fraus, no? Literalment, persones que agafen aigua de la xarxa d'una manera fraudulenta. Hi ha una part que són subcontatges, per exemple, de comptadors que per algun motiu s'han doncs, quedat malmessos hi ha diversos actors dintre d'aquesta aigua que no acaba sortint per un comptador.
Uh-huh. I d'aquest percentatge, li dic perquè aquests dies se n'està parlant molt, no? De renovem les canonades i així no llançarem tanta aigua i, per tant, no haurem de fer tantes restriccions a les famílies. D'aquest 20%, potser no ho sap, eh? Però quin percentatge podríem dir que realment és aigua doncs, que s'acaba perdent en fugues, en petites averies?
Podríem dir que al voltant del 8%, però bueno, pensi que això clar, és un càlcul molt estadístic.
Uh-huh. Parlava d'aigua regenerada, és un altre dels temes dels que li volia preguntar avui, no? D'aquests mecanismes que busquem per tota aquesta aigua que tenim, no? Que fem servir a les cases, com la podem tornar a la xarxa en certa manera. No? Com s'ha avançat en els últims temps amb el tema de l'aigua regenerada?
Home, Sabadell és una ciutat pionera en aquest sentit. Des del 2011 ja tenim la nostra primera concessió per usos d'aigua regenerada. És una concessió que va donar l'ACA i és la primera de Catalunya amb la qual es podien fer usos d'aquesta aigua per cisternes sanitàries, per l'aigua del vàter, per dir-ho d'alguna manera. I això és gràcies a que disposem d'un sistema tecnològic que es diu MBR, a la nostra depuradora de Sant Pau de Riu Sec, que és el més gran d'Europa i que ens aporta doncs, una capacitat tant en quantitat com en qualitat d'aigua regenerada altíssima. No? I és per això que des del 2011 s'està promovent l'ús d'aquesta aigua regenerada. Hem de dir que aquest any, amb aquest escenari de sequera, hem doblat la quantitat d'aigua regenerada que els usuaris estan podent aprofitar. També pensi que nosaltres, a part de la xarxa de Sant Pau del Riu Sec, actualment tenim un sortidor d'aigua regenerada que es pot venir a carregar amb una cuba sortida de la depuradora de Sant Pau del Riu Sec, i que molts municipis del voltant de Sabadell que havien de fer-ne aquests usos doncs, per neteja de clavegrams, per neteja viària, no? per usos alternatius que ja no es poden fer amb aigua potable, doncs s'han donat d'alta i estan actualment aprofitant, no? aquesta capacitat que té Sabadell, que és única de promoure l'aigua regenerada. En paral·lel, que estem fent? Doncs, estem portant l'aigua regenerada cap al centre de la ciutat, cap a Can Gambús, i estem executant les obres i s'està treballant també amb aquest pla que ja m'ha explicat més d'una vegada, no? D'impulsar l'aigua regenerada des de Sabadell amb una visió supramunicipal cap a la zona de Sant Cugat i Cerdanyola.
Per aclarir-ho, aquesta part d'on es pot venir, per dir d'alguna manera, connectar, això ho entenc que ho poden fer municipis o ho poden fer ciutadans particulars o empreses?
Bueno, ho poden fer empreses, municipis, és un punt de càrrega per cubes, diguem-ne, llavors tu arribes allà, passes la targeta, dius quants metres cúbics vols carregar, enxufes la cuba, no?, i li dones a l'on, és un funcionament molt senzill, i llavors carregues i te l'emportes. Per tant, ara el que estem notant, i també és una cosa que és de posar en valor, és un creixement de l'àmbit industrial de l'ús d'aquest sortidor d'aigua regenerada.
I actualment, hem doblat la quantitat d'aigua regenerada, quin percentatge de tota l'aigua estem regenerant?
Miri, nosaltres tenim capacitat per regenerar fins a 7 hectòmetres cúbics, capacitat. Estem parlant de que el municipi està subministrat un 12 hectòmetres cúbics. Ara, actualment, la quantitat d'aigua regenerada que s'està utilitzant ha pujat a 40.000 metres cúbics, val, anuals. Això ja significa doblar la capacitat que teníem. Però de què estem parlant? Estem parlant de que aquest projecte d'impulsar l'aigua regenerada cap a dintre de la ciutat i de manera supramunicipal tenim un llindar d'un hectòmetre d'aprofitament d'aigua regenerada. Això significa aprofitar un 10% del subministrat de la ciutat, diguem-ne, un 10% amb aigua regenerada. Es passa d'un 1 a un 10, amb el qual es podrà imaginar el volum d'aigua que suposa això per una ciutat com Sabadell, no? I que al final doncs, creiem que això ens dona una resiliència i ens dota de més recursos de cara a abordar doncs, aquest escenari d'estrès hídric que ha vingut per quedar-se. O sigui, l'Agència Catalana de l'Aigua ja ens ha alertat en diverses ocasions que de cara a 2050 els recursos hídrics de Catalunya podrien mimar fins a un 22%. Perdre un 22% de recursos hídrics significa empitjorar molt la qualitat i la quantitat, no? Per tant, ciutats com Sabadell, no? que estan abordant aquests reptes, no? I volen pues, assolir un 10% d'ús d'aigua regenerada de tot el consum, doncs són ciutats, jo crec, valentes, pioneres i que aborden, bueno, que estan abordant el repte, estan encarant la situació.
I quan podríem aconseguir aquest 10% de l'ús de l'aigua? És a dir, pregunto d'una altra manera, depèn exclusivament de Sabadell poder-ho fer? Fa falta autorització d'altres administracions? Fa falta més inversió per poder assolir aquest 10% de l'ús de l'aigua regenerada?
Les autoritzacions estan donades i ara estem en fase d'execució d'obra i la idea és que tot això a 2025 doncs, pugui ser una realitat. Després els consums s'aniran creixent a mesura que els municipis vagin ampliant els usos dintre del seu terme municipal. O sigui, a mesura que, no, que Sant Cugat, Cerdanyola vagin ampliant els usos dintre de la ciutat.
Entenc que aquí la prioritat és abastir Sabadell i després el que sobra, entre cometes, és el que es reparteix, no?
Sí, sí, per suposat. És així, però bé, és que el que hem de dir, no? O sigui, tenim tant de recurs i de tantíssima qualitat que Sabadell, no, gràcies a aquesta visió pionera que sempre ha tingut, doncs ara té una infraestructura que creiem que és molt rellevant ja, i que pot anar molt més enllà de que és la pròpia ciutat, o sigui que transcendeix ja les fronteres, no? I que converteix a Sabadell en una altra vegada, en una ciutat referent, no? I un actor de Catalunya com ho és en tots altres àmbits.
Acabo sobre l'aigua regenerada, l'última pregunta. Podríem arribar a fer servir aquesta aigua regenerada com a aigua de boca?
Actualment no estem preparats per fer-ho per temes normatius, temes europeus. Però això, doncs, altres llocs del món ja s'ha assumit, no? com pot ser el cas de Singapur. Llavors jo li diria, efectivament, és completament possible, no hi ha cap tipus d'innovació al darrere, és un tema de tecnologia ja existent, podem fer-ho, a l'Estació Internacional Espacial doncs, ja s'està fent, no? I al final, doncs, estic convençut que hi haurà algun dia que haurem de superar aquesta idea preconcebuda que tenim de l'aigua regenerada i es donarà inclús aquest pas. Ara, fins que arribi a aquest punt, tenim moltes maneres d'utilitzar l'aigua regenerada per neteja viària, per reg de zones verdes, per l'ús a les cisternes sanitàries, o sigui, hi ha molt de recorregut fins que puguem donar aquest passet, però aquest passet és viable i
és una qüestió de mentalitat, bàsicament.
I és una qüestió de mentalitat, perquè al final la tecnologia existeix i la garantia sanitària està sempre per damunt de tot.
Parlava de recursos propis abans. Hem trobat aigua sota terra. L'última vegada que veníem parlàvem de que estàvem buscant-la. Les aparells de buscar aigua sota terra han funcionat? És a dir, tenim realment aquesta capacitat de tenir un subsol que ens pugui aportar més recursos hídrics?
Sí, com li deia abans, Sabadell, no? I estem treballant conjuntament i molt intensament amb l'Ajuntament de cara a poder fer aquesta cerca de recursos propis al subsol. Actualment, conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs ja estem executant una... Bueno, estem en fase de disseny, però ja tenim autorització per tirar endavant una actuació que ens ha de permetre capturar un altre hectòmetre cúbic del subsol de Sabadell. Això significa, doncs, potabilitzar un 10%, com li deia abans, abans teníem un 10%, doncs un altre 10% més de recursos propis que tenim al subsol de Sabadell. Aquí el secret de fer això és que aquests projectes s'han de fer amb molta cura, perquè el que tenim al subsol és un bé molt preuat, no? I per tant l'hem de cuidar molt bé i hem d'explotar aquests aqüífers d'una manera molt eficient, de manera que garantim que en el futur no patiran els efectes d'una mala explotació actual. Per tant, ara mateix estem en fase de disseny, aquestes actuacions cofinançades per l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs preveiem que estiguin executades el 2025 i al final l'esperit és recuperar tots els pous i mines que tenim actualment a la ciutat de cara a poder-los potabilitzar i de cara a ser encara més resilients, dependre més d'aquests embassaments del Ter i del Llobregat.
Clar, i d'aquesta manera entenc que aquí la part complexa és que si buides molt, potser no es torna a reomplir, no? És a dir, que aquest subsol has de mirar quin punt, no? Pots treure quin punt no, no?
Clar, efectivament, és que utilitzar recursos hídrics que tenim a sota terra és una ciència que requereix de molta tecnologia i de molt de control. Per tant, és més necessari que mai, diguem-ne, i amb la situació que estem a Catalunya, que aquests recursos que tots els municipis estem capturant dels nostres subsols doncs es facin amb una visió d'eficiència i una visió de llarg termini. A dir, escolta, hem de cuidar el que tenim a sota i l'única manera de cuidar-ho és tenir-ho ben controlat, ben mesurat i extreure l'aigua que es podem permetre extreure, no? I per això fer el disseny de tota aquesta actuació, doncs, té tota aquesta complexitat que estem abordant, i amb la qual, doncs, evidentment, doncs, som una operadora especialitzada.
Acabo, Sabem amb quina qualitat té aquesta aigua de subsol? Perquè aquest era un altre dubte, no? Com estaria aquesta aigua?
Sí, les aigües del subsol del Vallès, principalment, doncs, acostumen o a ser de qualitat, o a tenir elements volàtils que són fàcilment eliminables de l'aigua amb processos com pot ser una osmosi, com pot ser un stripping, o sigui que al final diguem-ne que la qualitat de l'aigua al Vallès és recurrent perquè és fruit d'una activitat intensiva agrícola o fruit d'una activitat intensiva industrial i amb aquest projecte, per exemple, hem fet les analítiques adequades de cara a tenir controlada quina és la qualitat d'aquesta aigua que podrem capturar i tenim el sistema de potabilització necessari, que és una osmosi de baixa pressió que ens permetrà deixar-la en perfectes condicions, com no pot ser d'una altra manera amb els nostres dipòsits. Aquí, simplement, no vull redundar amb el tema, però bueno, l'aigua de la Xeta és la que té més control sanitari de qualsevol altra aigua que un ciutadà pugui consumir.
Xavier Cabellas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al director general d'Aigües de Sabadell. Gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.